Ríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui encetem el programa de Plèiades parlant sobre la Fundació Bromera i per parlar-nos d'aquesta entitat tenim amb nosaltres Josep Antoni Fluixà. Benvingut, Josep.
Hola, bon dia.
Bon dia. El nostre convidat naix a Alzira, la Ribera Alta. És assessor literari d'Edicions Bromera i director de publicacions infantils i juvenils d'aquesta editorial. També és escriptor i ha conreat tots els gèneres. Va encetar la seva trajectòria l'any 1987 amb la publicació del llibre de poemes titulat Nàufrags sense illa. Posteriorment, com a autor d'obres de narrativa infantil, ha publicat 9 llibres, dels quals destaquem El pirata naufragat i La narradora del desert, amb dos publicats també en castellà, gallec i basc. A més, és coautor amb Charo Vidal de l'obra de teatre infantil La ciutat dels gratacels. Ha escrit nombrosos articles i assajos de crítica literària i també textos de caràcter didàctic i pedagògic, com ara el llibre Jocs i estratègies d'animació a la lectura. En l'actualitat, ha estat encarregat de portar endavant un projecte de foment de la lectura gràcies a un acord entre l'Ajuntament d'Alzira i la Direcció General del Llibre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana. Des de l'any 2002 és director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Josep, l'editorial Bromera complirà l'any que ve 25 anys d'existència. Avui parlarem sobre una de les entitats que estan relacionades directament amb aquesta editorial, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Com a director d'aquesta fundació, ens agradaria que ens comentares com va néixer la idea de crear-la.
Bé, la idea en principi va ser una idea del mateix editor, del mateix propietari d'Edicions Bromera, que és Josep Gregori, però d'alguna manera ja estava implícita en la tasca que feia l'Edicions Bromera des del seu naixement l'any 1996, que és que a més de ser una editorial era dedicada a la producció de llibres, volia tindre una projecció cultural. No de vegades un, quan se posa a editar, i més en valencià, evidentment que no vol construir una empresa només, sinó construir una plataforma cultural, no? I des d'aquest punt de vista, sempre, des dels seus inicis, l'editorial, a part de fer llibres, pues, ha fet cicles de conferències al voltant de premis literaris, etc. I, evidentment, una de les línies editorials més importants sempre ha sigut la línia editorial infantil i juvenil, la creació de nous lectors. Per això, en un moment determinat, com que l'empresa anava molt bé, l'editor va tindre la idea de crear una fundació, és a dir, una entitat separada de l'editorial, que, com les fundacions ja ho indica el seu esperit, ha de ser sense ànim de lucre i que se dedicarà un poquet a totes aquelles activitats, a reforçar la línia d'activitats destinades a la creació de lectors, no només infantils i juvenils, sinó lectors en general, adults, encara que, com és lògic, el sector bàsic on se pot incidir més és en l'infantil i juvenil. Però nosaltres ahir també el que fem és incidir en la formació dels mediadors, és a dir, en els bibliotecaris, mestres i pares. Pensaven que si a estos tres elements, no, estos tres sectors de la població adulta, els donàvem eines per a poder incidir en el foment de la lectura del sector de la població infantil, és a dir, en els seus fills o en els seus alumnes, podríem augmentar els índexs lectors. Mhm.
Bé, jo volia preguntar-te sobre els objectius amb els quals es va crear la Fundació Bromera per al foment de la lectura. Tu ja ens has comentat alguna cosa al respecte, però també voldria comentar-te o preguntar-te si creus que s'han anat ampliant o reavaluant aquests objectius des del principi fins ara, al llarg dels anys de vida de la Fundació.
L'objectiu o la finalitat bàsica és l'oferir eines a la població per intentar augmentar els índexs lectors, que per desgràcia entre els valencians no destaquem en aquest aspecte.
No som dels més alts.
No som dels més alts, i això també, i a més, tractant-se d'una editorial valenciana, el que volia és augmentar els índexs lectors en valencià, que també dins de les comunitats autònomes que tenen llengua pròpia, nosaltres som els que menys afecció tenim a la lectura en llengua, en llengua autòctona, no? En aquest sentit, nosaltres oferim eines per a, o recursos per a intentar estimular la lectura, però també fer-ho en valencià, no? I això, diríem, serà l'objectiu màxim. Com aconseguir això? Ahir ja entraríem objectius per àmbits d'actuació, no? Un d'ells era, com he dit abans, la formació dels mediadors, no? Crec que modestament en els pocs anys que portem de la Fundació els objectius no els hem hagut de reformular, no? Però sí que hem aconseguit arribar cada vegada a molta més gent. El nom de Fundació també, sempre ho dic, és un nom molt rimbombant, pareix que sigui una cosa, diríem, paraules majors, no?
Solemne,
no? Dius director d'una fundació, la gent es queda un poc així, però en realitat, després jo he descobert que sí que és de veres que n'hi ha fundacions molt potentes econòmicament, però n'hi ha moltes fundacions que treballen amb poc de personal. De fet, nosaltres són dos persones fixes que treballen i després estic jo i el patronat, no? Les persones que col·laboren. Per què dic això? Us he comentat aquest aspecte més modest perquè jo la gran satisfacció que he tingut és que amb l'aportació econòmica que tenim per part de l'editorial i amb el treball entusiasta d'aquestes persones que treballen dia a dia a la Fundació, més els patrons, crec que hem aconseguit moltes coses i hem fet moltes activitats que si peguem una mirada a les memòries, diguem com hem sigut capaços de fer totes aquestes coses. Jo crec que el mèrit, almenys meu, no és, en el sentit de que no sóc cap Superman, crec que les persones que treballen allí fan molta feina, però el mèrit, perquè hem fet tantes coses, jo el diria en dos aspectes, no? El definiria. Per una banda, la gran col·laboració que hem tingut per part d'altres institucions, d'altres persones, la rebuda extraordinària que hem rebut, i la gran quantitat de gent que ha tocat a les nostres portes per a demanar assessorament per part nostra, però al mateix temps també per a treballar colze a colze amb nosaltres. I per una altra banda, jo crec que l'encert d'aquesta repercussió que ha tingut la Fundació Bromera és el fet de la necessitat que hi havia social, encara que paregui un poquet vista el nivell cultural que de vegades n'hi ha per així en temes relacionats amb la cultura, pensem que no interessa, és fals. Hi ha en molts pobles, molta gent, molts bibliotecaris que el tema els preocupa, no? Però sobretot també el fet dia que ha sigut necessari crear una fundació que feia falta, i per una altra banda penseu que no n'hi ha cap fundació així del País Valencià dedicada al foment de la lectura, però no n'hi ha cap tampoc a Mallorca ni a Catalunya, cosa que també ens ha omplit de gots, com ens han telefonat, ens han cridat per a que explicàrem el projecte. A nivell d'Espanya sí que n'hi ha una, que és la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez, que nosaltres hem rebut molt bona ajuda per part d'ells, perquè hem anat a Salamanca i ens han explicat tot el que feien. Clar, econòmicament no té res que veure, allò és una potència a nivell mundial, no? A nivell de diners. Nosaltres juguem més modestament, però
ells tenen suport de les institucions o d'empreses públiques?
Ells tenen bàsicament un amo que és molt ric, i que era l'amo de Anaya, no? Que la va vendre, i avui en dia, pues, l'home se dedica un poquet a això, a donar els diners a la fundació. Totes les els edificis d'aquestes empreses, que avui en dia crec que estan en mans de capital francès, és a dir, totes les empreses del grup d'Anaya, que està Alianza, Càtedra i tot això, paguen un alquiler encara, perquè els edificis són propietat del de l'amo inicial, no?, del grup. I crec que l'home, pues, té gust de viure descansadament, probablement, dic jo, no?, però de pagar a dits, sí. Encara que també, per exemple, en alguns aspectes, com la pàgina Sol, que d'informació de llibres de literatura infantil i juvenil, tenen convenis amb el Ministeri. No? I tenen, lògicament, un recolzament, ho fan molt bé, fan moltes... I a mi, jo no, només puc dir paraules d'elogi de cara a ells, perquè no tenen cap problema de que si copiem alguna cosa. No? Obertament vas i t'expliquen tot el treball, com el fan, etc, etc. A mi m'han vingut molt bé per a... i no te cobren copyright ni res. No? Jo això també ho intento fer quan algú ve i em demana, bueno, això, com pot ser, no? A Catalunya també, pues, és curiós, no?, que se fixen en nosaltres, i ens hagin, fins i tot des del govern d'allí ens han cridat. De fet, una vegada curiós, va estar bastant curiós, no?, perquè em vaig entrevistar en dos o tres directors generals alhora, no?, i van dir, per demostrar-te com ens interessa, no?, així estem dos o tres directors generals, no estem qualsevol, no?
Sí, sí.
Cosa que si el País Valencià és diferent. Bastant diferent.
Bueno, si fores de la Fórmula 1 tindries els directors generals que feren falta.
Això sí. Això està molt bé. A veure, Josep, abans ja parlaves de les persones que estan formant part de la fundació. Aleshores, ens agradaria que ens comentaris quin tipus de persones es necessiten i l'aportació que fa cadascuna d'elles des de la seva especialitat, perquè jo sí que he vist qui formava part, però conta'ns-ho un poquet.
Bé, n'hi ha diverses tipus de persones. Unes són les persones, diríem, que treballen, no?, que cobren nòmina. Aquestes persones, el perfil que jo vaig buscar en un principi, la que porta més temps, havia estudiat biblioteconomia, l'havia coneguda en unes pràctiques que havia fet en un centre de professors, i la vas veure una persona molt dinàmica, que li agradaven els llibres i que llegia, no?, i que era jove i que tenia il·lusió, no?, i no vas dubtar en contratar-la, i crec que no me vaig equivocar en absolut. Avui en dia és una part imprescindible de la fundació, que és Rosa Mengual, porta tota la coordinació d'activitats. I també des de fa uns anys ens acompanya Bea Tortosa, que ve del món del periodisme. També havia col·laborat amb ella organitzant cicles de conferències i tal. I és important que, de cara a la gent jove, s'il·lusione quan porta algun conferenciant, no?, que sàpiga acompanyar-lo, però no per compromís, sinó que entenga que és una sort estar al costat de determinades persones i aprendre, no? Això és per una banda. Després, el patronat sí que ho vas tindre molt clar. Jo buscava, per una banda, buscava un escriptor. No havia de ser un patronat. El patronat, el que té la missió, pel que no sàpiga, a banda de la gent que
sí,
és la que...
Sí, perquè és interessant, potser que la gent
la
no sàpiga.
La gent que executa, són aquestes dues persones i jo com a director, som la part executiva, no? La que ens encarreguem de l'organització concreta dels actes. El patronat el que fa és una mena d'assessorament, de veure que els objectius se compleixen, i quan fem unes reunions periòdiques, que de vegades han sigut cada 3 mesos o almenys 2 o 3 reunions a l'any fem, no?, el que fan també és aportar-nos idees. Seria interessant que, per exemple, tinguérem una relació amb les universitats. Sempre de les reunions del patronat han així sempre molt bones idees. Però jo sí que tenia molt clar que no havia de ser un patronat extens, però havia de ser un patronat variat. És a dir, per una banda, m'interessava un escriptor d'obres de literatura infantil i juvenil. Ahir ho vas tindre fàcil, vas pensar en Enric Lluch, que és avui en dia és un dels escriptors més destacats de la literatura per a infants i joves valencians, no només reconegut així, sinó a fora de les nostres fronteres valencianes, no? Entre altres coses perquè ha traduït també molt al basc, al castellà, etc. Després vaig pensar en alguna persona de l'àmbit de la universitat i vam buscar a Gemma Lluch, que era la persona que a nivell de València, a la Universitat de València, estava treballant el tema de la literatura per a infants i joves des d'una vessant teòrica molt, molt interessant, i també era una persona que, o és una persona que té contactes amb altres universitats i, i altres col·lectius, com l'Organització del Llibre Infantil i Juvenil d'Espanya, o el CLICCAJ, que és el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, no? Ella ens ha deixat fa uns quants mesos perquè tenen molta feina i entre altres coses, pues, les persones també han de respirar un poquet de tant en tant, però jo he après molt amb ella i bueno, espero que continuem de tant en tant demanant-li pues, l'assessorament que sempre ens ha oferit, no? I per una altra banda, buscava algú més de la vessant educatiu, com una mestra que hagi treballat el tema del foment de la lectura, i vam triar Anna Ballester, que des de fa molts anys ja havia estat en el Cefire de Godella, va ser una de les primeres que començà a organitzar cursos d'animació lectora, i és una professora que jo vaig aprendre molt amb ella mirant les seues sessions, i gràcies a totes les idees que donava jo he estat capaç de treballar també el foment de la lectura a nivell d'altres professors. I un aspecte que té molt important és que sap distraure i passar-se, fer que la gent assistirà als cursos d'ella i que s'ho passi bé.
I que aprenga.
És que jo penso que és molt important, no? Sí. Jo, a temps enrere, llegint el Regiment de la Cosa Pública de Francesc Eiximenis, hi ha un fragment, no sé si és una nota al peu de pàgina, no sé si és del propi Eiximenis o d'algun frare d'aquella època, que diu: no hi ha predicació sense distracció. És a dir, el bon conferenciant ha de saber distreure, captar l'atenció de la gent. I aleshores està Anna Ballester, i això ho fa perfecte, no? I ho hem buscat. Ara hem ampliat el patronat amb un altre professor de la universitat, a l'Anacent Gemma Lluch. Hem buscat un professor de la Universitat d'Alacant, Joan Borja, que crec que serà també una aportació molt interessant, perquè de fet ella treballa molt les rondalles i les llegendes, i amb un escriptor de Castelló, Pep Castellano, i amb una mestra de Carcaixent, Adelina Espanya, que ha sigut assessora de valencià durant molt de temps i que domina molt la part didàctica. Com podeu veure, hem ampliat territori, hem buscat gent de Castelló i gent de Alacant, perquè també cada vegada la nostra presència és més important en totes les terres, i de vegades no sempre podem anar a inaugurar unes jornades o unes activitats, i crec que aquestes persones poden representar molt bé la fundació.
Clar.
Bueno, i després hi ha tota la quantitat de gent que no estan, diríem, en el patronat ni res, però que, per exemple, hi ha unes bibliotecàries de la zona de Simat que organitzen un encontre de bibliotecàries, han organitzat dos i un any faran el tercer a finals d'octubre, que van vindre a nosaltres perquè no sabíem pràcticament com fer-ho, i demanaren assessorament a nosaltres. Va ser fantàstic parlar amb elles, el nerviosisme també, preguntaven coses curioses per telèfon a l'hora que fora per a saber com era el protocol, no? Perquè anava diverses autoritats a l'acte, i clar, se sentien amb una espècie de tranquil·litat si comptaven amb nosaltres, no? Però això vol dir que aquestes persones se converteixen també en col·laboradores nostres, i tots els anys venen a poder fer un acte i volen la nostra presència. D'aquestes persones, que crec són moltes, i elles són les que han fet l'èxit de la Fundació.
Clar, clar, així sí.
Josep, ens has parlat de recursos humans, però jo ara voldria parlar de recursos econòmics. Com es finança la Fundació?
Jo recordo quan vaig estar allà, estàvem parlant des de la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez, ells tenen també una altra seu en Peñaranda de Bracamonte, que és el poble natal de Germán Sánchez Ruiz Pérez, i parlàrem amb el director molt amablement d'aquella seu, no? La de Peñaranda, i en un moment determinat un membre del nostre patronal li va preguntar per la qüestió esta econòmica, així directament, i ell un poquet amb modèstia va dir que ells no tenien tants diners com la gent de Salamanca, perquè aquests tenien més diners i tal, ells tenien un pressupost, no sé si recordar, 180 milions a l'any, per a mi era una bestiesa, però l'home, per a il·lusionar-se, va dir, però en espècies tenemos más. Volia dir que en col·laboració amb l'Ajuntament pues fan una cosa, una activitat, la paguen a mitges, clar, l'activitat té un cost doble, però ells només paguen la meitat. I jo se me va quedar mirant i diu, com nosotros, en espècie, també tenemos más, no? Entonces, el finançament nostre, per una banda, és l'aportació que tots els anys, des dels seus beneficis, fa l'editorial, destinant tants diners a la fundació, que mai són la quantitat que he dit anteriorment, no? Una activitat, diríem, modesta, una quantitat modesta.
El jo quan has dit els 180 milions m'he quedat en el dubte si eren pessetes o euros.
Eren pessetes en aquella època. Val, no, però és una bestiesa sí, per sí, a nosaltres.
És important, és important.
Sí, sí, continua ja, sent.
Només en els 80 jo tindria prou. No? Nosaltres som, això és molt modesta, una quantitat que sobra, va bé, no? De diners. Però el que des de primera el que fèiem en aquests diners era, per exemple, jo anàvem a un ajuntament que volia organitzar unes jornades de per exemple, en Carcaixent, no? Que hem treballat en ells històricament des de fa molts anys. Tenen unes jornades literàries. Aleshores, són 3 dies. Ells el que fan, una conferència la paga l'Ajuntament, l'altra la pagava el Cefire del Cira i l'altra la pagàvem nosaltres. Què vol dir? Que nosaltres paguem una tercera part, però l'activitat és de tots, no? Mm. Això permet que, si només te gastares en fer una activitat finançant-la només la Fundació, en faríem una o dos. Mm. D'aquesta manera en podem fer-ne moltes. Entonces, això és una manera de finançar les activitats de la Fundació, encara que nosaltres no toquem ni un euro, perquè cadascú paga la seva part corresponent. Este sistema és el que en un principi més va funcionar per a que la Fundació fera activitats. Fins i tot tenim la sort que en algunes activitats que no pagaven. Jo, de fet, quan anava a negociar no dia mai les cartes o els diners me'ls amagava baix de la taula, per dir-ho d'alguna manera, i si pagaven ells, pues, jo només feia la tasca d'assessorament o la tasca d'organització, que és, recordo una vegada que una universitat ens va dir podem organitzar un curs, no? Concretament la UNED, no? Ells tenien tots els diners, clar, nosaltres vam posar tota la infraestructura de dissenyar el contingut, els ponents, l'horari, el programa, la maquetació, no? El telefonar a les persones, clar, és una feina que va bé, no? Entonces, això és una altra manera. Però des de fa uns pràcticament des de que comença enguany, ara en aquests moments tenim la 5a campanya Llegint en Valencià, funcionem molt també a base de crear, ens il·lusionem en un projecte, el creem i busquem la subvenció de les institucions que considerem interessants, no? I esta és, diríem, la manera bàsica que se funciona avui en dia la Fundació. De fet, tenim projectes que encara no sabem on anar o els tenim preparats per quan tinguem alguna convocatòria. En aquest sentit, hem tingut subvencions des de el Ministeri de Cultura. En ells, per exemple, hem fet alguns cursos, no? subvencions a la Conselleria de Cultura d'ací, també la Conselleria d'Immigració, ara crec que se diu de Participació Ciutadana, ens ha subvencionat, per exemple, un projecte que ens ha fet molta gràcia, que és molta il·lusió, que és el de Poemania, si voleu després parlem,
sí, després.
De com fer xocs per a fomentar la poesia, no?
Uh-huh.
De certa manera, hem pensat que gràcies a aquests xocs, a aquestes activitats de la poesia, podem fer dramatitzar i podem facilitar la tasca, a lo millor, de cursos per a immigrants, no?, de la llengua, i d'alguna manera uh-huh. hem convençut, bueno, això ja vos ho diré, com hem convençut, però la bona qüestió és que ens han fet cas, no?, i que gràcies a aquesta conselleria hem pogut publicar el llibre i fer totes les activitats al voltant del llibre, perquè mai és un llibre, sinó és un projecte. Bueno, la pregunta és si nosaltres demanem, presentem projectes, ara tenim un projecte que consistiria bàsicament en portar escriptors a centres, no? Però això encara no tenim ajuda per a ell, no? Però, per exemple, la campanya Llegir en València seria impossible sense l'ajuda o el patrocini bàsic de Bancaixa, de la Fundació Bancaixa, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, bueno, hi ha moltes institucions, no? Fa 2 anys va entrar en Consum, que crec que és també important que una empresa que és de l'àmbit alimentici, no? Que aposta també pel valencià, uh-huh. i aleshores és interessant, no? Canal Nou, la Conselleria de Cultura amb la Direcció General del Llibre, no? Els diaris Levante i El Mundo, és a dir, el que costa és un poc... Però també hem de dir que amb il·lusió, fent un projecte, normalment ens han recolzat.
Uh-huh.
Encara que tenim, o faríem més coses si tenim, perquè de vegades tenim diversos projectes, clar, no, un només. Uh-huh. Quina llàstima, no? L'altre, si fora possible, perquè jo crec que és interessant i útil la tasca que fem.
I tant que sí.
Doncs si un el finança Consum, l'altre Mercadona.
No? Home, això sí que és de... Això sí que un projecte no el podem fer... si vas a un banc no pots fer-lo en companyia d'un altre banc.
És la competència, no?
Ahir sí que està. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per exemple, sempre ha recolzat la campanya Llegir en Valencià, que també és una campanya que... a la Fundació no li reporta diners, de fet, crec que el segon o el tercer any quasi perguérem les espardenyes, no? Perquè, clar, nosaltres no ho plantegem com a un sentit de traure diners. Okay. L'editorial sí, si no fa les coses per a traure diners, és una empresa sempre baix. Nosaltres hem quedar-se bé a taules, mm-hmm. pagar a la gent, pagar-li als que han treballat en l'elaboració dels llibres, o també, per exemple, nosaltres sempre ho tenim molt clar, quan fem una conferència volem que la gent cobre, no? No volem que la gent vinga només perquè sí, no? I si cal acompanyar-lo després a sopar, és a dir, volem que la gent se'n vagi contenta. Una de les idees també que he fet quan fem activitats és portar gent de fora que ens conega. No és que ens conega a la Fundació, que això podria estar bé, no? Però per a mi ha sigut més important que conega a nosaltres, els valencians, no? En aquest sentit, per exemple, recordo portar a Gustavo Martín Garzo, no? I descobrir, pues, la... I sempre se'n van amb uns altres ulls, i això és important, no? A la gent de Catalunya o de les Illes també es fa vindre perquè ens coneguen, no? Però una curiositat molt gran va ser una persona de Salamanca, una professora magnífica, que vingué, la van tractar de cine, no? Però em va fer gràcia perquè va vindre a València en el tren i agafar el tren de València al GMSI, que era el lloc on se feia la conferència. I després sopant, parlant, diu, oye, diu, i aquí hablan, la gent habla bastante en valenciano, ¿verdad? Porque en el... Y no lo hacen por... No lo hacen porque, digo, es que mi madre se cree que cuando os ponéis a hablar en valenciano o en catalán es que lo hacéis porque estáis criticándolos para que nosotros no os entendamos. Digo, no, lo hacemos porque es normal, ¿no? No, yo ya lo veo, ¿no? Ella alucinaba de eso. Bueno, si se van al su pueblo ya es algo que no, o sea, s'han de poder dir a sa mare, encara que això és difícil de canviar, quan ho pensa, diu, no, allí parlem valencià perquè és normal, no? Parlar amb, no estan fent perquè veuen algú i diuen, anem a parlar en una llengua i
perquè
i
no ens entenguen, no?
No s'entenguen, i damunt anem a criticar-lo.
Ja és una cosa, però un valor afegit,
no, però...
Són
coses curioses, no?
Sí, sí,
no, en aquest sentit, i per això jo sempre m'ha agradat també portar a... No tots, esta xica no tenia aquesta idea, no? Però resulta que sempre aprenen a tots. També, per exemple, tens coses grates, com el psiquiatre este de, que va estar a Nova York, contra Rojas Marco, no? Uh-huh. Que recorde que quan el vaig a replegar de l'aeroport tot era preguntar-me si se parlava valencià, si tal, si, no? Allí la gent és valenciano parlant, on anem? I ell se'n va anar a l'hotel i sembla que li va demanar a la dependenta que li traduïra unes paraules al valencià i va fer 5 minuts primers inicials en valencià la seva entrevista, la qual cosa tota la gent quasi es va posar en peu, va aplaudir. I ho va fer molt bé, no va ser una cosa així de compromís. Però vull dir, és bo que els de fora ens coneguen, no?
Clar.
Igual que nosaltres coneixem les coses de fora. No es podem mirar amb l'IC.
No.
Bé, jo volia preguntar-te per les línies de treball i els àmbits d'actuació de la Fundació.
Pues, tenim diversos. Un que ja he comentat, que és l'àmbit de treball de la formació dels mediadors. No? En este hi està clar, si s'entra a la pàgina web veureu tots els cursos, jornades que hem fet. No? Després n'hi ha un àmbit que és el, diríem, a la població infantil i juvenil, també dirigida directament a les escoles, no? Diríem, sense passar per mediadors. En aquest sentit, per exemple, hem creat unes maletes viatgeres que tenen llibres, uns 50 llibres aproximadament, tenen propostes per a treballar els llibres i fins i tot tenen un llibre amb pàgines en blanc perquè després de passar per una escola la gent apunta allí les experiències que han fet. He de dir-vos que aquestes maletes estan super sol·licitades perquè durant un termini d'un mes o mes i mig o dos mesos estan en una escola i per tant són 50 llibres més que una escola disposa per a fer el sistema de préstec entre ells. No? Ahir també n'hi ha un altre personatge, que n'hi ha unes persones que de tant en tant, pues, diríem, se disfressen, és un búho lector, no? Tenim una disfressa molt xula, que això significa que quan van les maletes als col·legis se fa una presentació prèvia, no? I se crea una espècie d'expectació. I això és una línia que procurem fer bastant tot allò que possible de cara a per exemple, visites d'autors a centres, sessions de contacontes, i jo mateix n'he fet un fum en els últims anys, d'anar a centres, fer creació literària en els centres, amb anècdotes extraordinàries, no? I això per una banda. Després tenim una altra línia d'actuació que seria la d'oferir propostes didàctiques adreçades a... És a dir, no podem organitzar directament un curs, no podem anar als xiquets, però sí que podem oferir un material que una persona, mirant-lo, pot fer sessions de foment de la lectura. En aquest sentit, hem publicat tots els anys una unitat didàctica al voltant del 2 d'abril, amb activitats 2, 23 d'abril. I ha funcionat bastant bé perquè a part de fer-les en paper i repartir-les més de 10.000 per molts col·legis, el que hem fet ha sigut també penjar-les en la pàgina web i tots els anys se'n descarreguen. No? Després n'hi ha una línia de cara als pares, de xerrades de cara als pares, i hem fet el llibre Llegint per créixer, que ha funcionat moltíssim. El vam poder fer gràcies a una ajuda econòmica de la Direcció General del Llibre en el seu dia, la campanya consistia en ens adreçàvem als col·legis i a les biblioteques, i si algú volia fer disculpeu, si algú volia fer alguna xerrada de cada pares o mares en la seva escola, nosaltres li regalàvem tots els exemples que volia. Per tant, després d'aquella xerrada, en els llocs respectius podien regalar o fer de reclam que vinga, li regalarem un llibre. Ahir, per exemple, en alguns llocs, diem, per què no veniu algú de la Fundació i expliqueu? Pues hem pogut anar a moltes xerrades. D'aquest llibre després també se va fer una edició amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, se va repartir, crec que en el diari Levante, sí, el que el comprava abans de Nadal i tal. Bé, així penseu que se van fer en la primera edició més de 180.000 llibres. Estos llibres de la Fundació no són per a vendre, sinó que són per a regalar en, estos, en estes reunions, per a regalar en el diari, en el seu dia, quan fem un curs, regalar-lo. Però després va tindre molt d'èxit i una de les coses que van fer és en Catalunya els va agradar molt la idea i ens van cridar per a poder-la fer. No? I també crec que l'any passat o l'altre, estos Nadals no, els anteriors, uns dies abans de Nadal, tots els periòdics de Catalunya van regalar, quan compraven el periòdic, regalaven el llibre amb un article i una cosa perquè els pares pogueren tindre consells. És un llibre amb 50, 60 pàgines, amb consells molt, molt evidents i molt clars per a poder portar endavant. D'aquella edició de Catalunya se van fer 900.000 exemplars. Imagineu-se el que és la bestiesa eixa dels jocs que ha anat el llibre, que cada pare té el llibre en les seues mans, i en costa, en alguns casos ens han telefonat agraint-nos la tasca està feta, no? I en la mateixa línia una altra és la del projecte este Llegir en Valencià, que fem sempre quan ve l'estiu, perquè no volem fer llibres en octubre que podrien aprofitar-se per a vendre en l'escola. Nosaltres no volem ahir incidir en el món escolar perquè entraríem en competència amb les editorials, amb la primera Bromera, però també amb les altres, no? Nosaltres, jo quan plantejo activitats de foment de la lectura no plantejo activitats de Bromera, sinó de lectura en general, i de fet quan en els llibres estos de les maletes viatgeres no n'hi ha llibres de Bromera, n'hi ha llibres de totes les editorials, i quan portem un escriptor, de vegades portem escriptors a un lloc que no són llibres de Bromera. En el cas de Llegir en Valencià va ser una campanya que vam encetar fa 5 anys. Sí que vam pensar que almenys necessitàvem muntar-la, subvencionar-la, però també necessitàvem que les entitats, els partits polítics i tots s'adheririn. Sense pagar, però sí que la penjaren en la seva pàgina web, en la seva mitjà de comunicació, és a dir, que tot el món en parlara de la campanya. Inicialment teníem previst haver-la fet un any abans, però si ara vos dic qui ha col·laborat en la campanya, veureu que és difícil, no? Econòmicament des ja he parlat d'una sèrie d'entitats, el Consell Valencià de Cultura, Escola Valenciana, també han ajudat econòmicament, la Diputació de València a través de la seva àrea de normalització lingüística també està col·laborant en aquesta campanya, fins i tot econòmicament, no? Vos he parlat de Ràdio Televisió Valenciana, de Bancaixa, etc. Però després l'adhesió, vam pensar que era important que tinguera l'adhesió del Partit Popular, la del PSOE, la del BOC, fins i tot Esquerra Republicana, del País Valencià, Esquerra Unida, és a dir, estan tots els partits polítics, sindicats i cada vegada més entitats, sobretot a partir de la tercera campanya que vam parlar d'aspectes temàtics de valencians, doncs, la Federació d'Hostaleria, de Pilota Valenciana, s'ha adherit i continuen adherint-se. No? L'any passat i enguany també l'hem fet a fem uns llibres parlant de la història de l'Alqueria Blanca, la famosa sèrie.
Sí, ara està en marxa tot això.
Ara està en marxa, sí, ara estan tornant a emetre la segona edició, justament els llibres d'ara compten la segona temporada, no? I ho dia abans per això que els pares ens han telefonat o ens han dit, ara estem rebent cartes i missatges de gent que diu, mira, nosaltres som dones majors, no? Quan diu majors, supon que ja seran jubilades, no? Que no han llegit mai en valencià, però ens agrada tant la sèrie que de l'any passat ens vam fer la col·lecció i enguany també. I volem felicitar-vos perquè ens encanta no llegir mai en valencià perquè no en sabien, però amb un poc d'esforç ho hem fet. Clar, estos llibres estan pensats per a aquesta gent, naturalment, per als que ja llegin a muntó, no estan pensats aquests llibres que fem, tot i que també se llegeixen, no? I a voltes alguns fa alguna crítica, això em fa gràcia, perquè en la que vam fer sobre els nostres clàssics vaig rebre alguna crítica que com havien fet aquesta adaptació moderna del clàssic, n'ha que llegir-lo conforme el va escriure, no? I diu, bueno, Roig de Corella n'hi haurà que llegir-lo conforme va escriure, però nosaltres no fem este llibre per a vosaltres, no? Per a un lector normal. Jo preferís llegir Ausias Marc directament, no? Però de cara a un lector preferís que coneguen, no? Abans de i que se senten orgullosos d'una tradició literària.
Bueno, que pugues captar, aleshores. Que
sí, però és curiós, no? Que inclús escriptors i narradors, autors valencians, pues, jo me costa, que potser no ho diuen, però així en xicotet comitè m'ho diuen, em costa que se llitgen lo de l'Alqueria Blanca i diuen, xep, pues està bé, està ben escrit, té un ritme, és una novel·la, no? Quan se canvia de sistema de ja no, quan ja no és una sèrie televisiva, sinó és un text que se llitja
amb facilitat. És interessant, també veure com s'adapta.
En guany, per exemple, ho ha escrit a banda del guionista principal, el Josep Franco, no? Home, es nota que té una agilitat. Però, bueno, la qüestió està feta. Jo, quan vaig al quiosco, em pregunto, no? La gent que s'ho compra i tot això. Entonces, si aconseguim nous lectors en aquest sentit, això és la nostra línia de treball, no? Després supon que me preguntareu alguna cosa més, però simplement per afegir-ho, per exemple, fem activitats també amb gent que té fills discapacitats, no?
Sí, això, mirar les memòries...
El tema que sé que vos interessa, i per tant no m'estendré, pues, pensem que la lectura no és només literatura, sinó que a partir de la lectura és un recurs o fomentar la lectura per a treballar molts aspectes, no? Interdisciplinars. No? Per això no renunciem a parlar de gènere o a estar en unes jornades que se parla d'igualtat entre homes i dones, a unes jornades que es parla de discapacitats. El món de les falles no hem renunciat. És una experiència extraordinària, sobretot amb la falla de la Malva, del Cira, però que és una falla del Cira, però, ojo, és la falla que més prèmits a nivell de Generalitat Valenciana ha guanyat amb el seu llibre, no? Per tant, en aquest aspecte, no en l'aspecte de monument, en l'aspecte cultural, estem parlant de primera divisió, encara que siga d'allí al Cira, i en costa que sigui d'ací a València, pues estan interessats molt en la seva tasca. Amb ells, per exemple, hem creat un concurs de poesia satírica, perquè en els llibres de falla s'havia perdut, ja no escrivien en valencià, ni la crítica de la falla, moltes. I aleshores hem pensat que era interessant. Este concurs el vam començar fa 2 o 3 anys, tres, i se presentaren 20, 30 poemes, no? L'última vegada crec que eren 200. I això significa que són poemes que tenen el compromís de que s'han de publicar en algun llibre de falla, perquè el premi és tant al poeta com a la falla. Bé, però no sé si teniu això previst.
Sí, volíem comentar
però més. Podem entrar més a fons també en lo de la falla o en lo de...
Sí, volíem comentar un poc això, també aquest aspecte. De tota manera, jo me'n vaig un poc arrere. Dins de les línies que et preguntava, doncs, d'actuació, que et preguntava Toni, havies comentat la formació de mediadors, que ho havies comentat abans. Ens agradaria un poc així breument en què consisteix exactament aquesta formació?
Bàsicament és, com diu la paraula, és l'organització de cursos, la temàtica dels quals gira al voltant de la literatura infantil i juvenil i quines estratègies se poden fer de cara a l'aula, de cara als xiquets i les xiquetes per a fomentar-los la lectura. Ara, això és molt ampli, no? I normalment ahir hem treballat a base també als CEFIRES, són els centres de formació, per exemple en Ondara, ahir n'hi ha una assessora que tots els anys ens va cridar i li encanta. Aleshores, nosaltres és una organització a mitges. Ens demana parer sobre quins conferenciants poden haver i nosaltres, d'alguna manera, li proposem noms i tal. No? N'hi han també altres cursos que organitzem nosaltres directament. Uh-huh. Des de fa uns anys també ens funciona molt fer el curs el dissabte pel matí i amb una part online, per dir-ho. O sigui, que n'hi han unes sessions presencials i la resta de la tasca se fa via, per exemple, blogs, creació de blogs, blogs relacionats amb la lectura. En aquest tema també, per exemple, hem treballat molt el foment de la lectura de cara a instituts, però utilitzant les eines avui a l'abast, no? Les xarxes socials. L'últim curs que fèrem, tots fèiem una conferència i tots els comentaris posteriors es fèiem a través d'una xarxa social, no? Entre nosaltres. Clar, això el professor que està fent-ho ha creat i participa en una xarxa social i, per tant, després, si vol utilitzar això per fer-ho en la seva classe, sap muntar una xarxa social, no? Que de fet n'hi han sortit després experiències que han vingut als nostres cursos i han creat un bloc d'alumnes o fan una, diríem, una tertúlia literària però per mig de...
En línia,
no? Entonces, aquests cursos normalment a través de subvencions que rebem o bé de la institució de les lletres catalanes o de conselleria o del ministeri, cadascú l'organitzem en aquest sentit. L'altre, què fem de cara als professors? Pues, per exemple, la poesia, l'hem treballat al teatre. Que seria una miqueta llarg, no? D'explicar.
No, sí, però, de fet, però, teniu moltíssimes coses.
El que donem és estratègies per a poder treballar cada un dels recursos i perquè els xiquets els agrada. Per exemple, una de les coses que funciona molt és presentar un llibre. És a dir, jo vull que llisquen tot el llibre, però no vaig a dir heu de comprar este llibre i tal, perquè això els xiquets es queda. Dibujar hi una feina, no? I els presentem estratègies que a través de pistes que van apareguent, cada llibre segons la temàtica, podem crear unes expectatives, no? En aquests cursos expliquem com s'han fet aquestes presentacions en diversos llocs, o bé que els he fet jo mateix, o s'ha fet... Clar, sempre genera això que altres professors diuen, ah, aquesta idea és bonica, no? Vaig a plantejar-la. I després ells també ens l'encompten. De fet, tenim un premi amb l'Ajuntament del Cira d'experiències de foment de la lectura, que ens han contat coses meravelloses, no?
Això estava mirant també que s'havia incorporat aquest premi des de feia 3 anys, podia ser?
Sí, 3 o 4 anys està, i la veritat és que és curiós també veure com cada vegada se presenten més experiències d'institut, que també estan bé, no? Ara, per exemple, nosaltres enguany hem fet una experiència que és anar a les terres de la Marina Alta i tot això per veure les terres on estan les rondalles d'Enric Valor, no? I el Joan Pons ens ha contat la rondalla d'Enric Valor i Queixalés també en el mateix llevador de Penàguila. És extraordinari, no? Clar, si el professor que ve en nosaltres a fer aquesta sessió i ho veu i veu tot fantàstic com és l'excursió, diu, ostres, jo això el pròxim curs vaig a fer-ho però en els meus alumnes, vaig a treballar la rondalla, tal, no? Entonces, estàs oferint, segur que l'activitat seria molt motivadora per a els xiquets i xiquetes i per als joves.
I tant. Bé, ara t'has referit a unes jornades d'educació per la igualtat de dones i homes que es van celebrar al Zira i en les quals tu vas participar. Jo volia preguntar-te en què va consistir la teva participació en aquestes jornades i quin objectiu tenien.
Jo ara no recordo, perquè he participat en diverses jornades. La última, no sé, vosaltres teniu el títol ahir, que és o no?
A veure, era una que llegies els textos...
Des de la perspectiva de gènere.
Exacte, exactament. Va. Sí, és que m'ha semblat molt interessant el que parlàvem preparant l'entrevista.
Sabeu el que és la mirada lila, no? Deixa de veure les coses sempre, a veure si pots veure discriminació o coses positives a favor de gènere, no? Pues he tingut la sort de compartir experiències i treball en la gent d'igualtat de l'Ajuntament del Cira, igual que en altres llocs, i a poc pues m'he anat acostumant a veure quan vas per ahir, pues, aquesta mirada feminista, no? de les coses. I quan llig, que ara no puc evitar-ho, sempre també vaig llegint i veig això. Entonces, ella me va demanar que fera una conferència, allí hi ha un grup de dones i també homes, no? que treballen per la igualtat, han fet un plan municipal, uh-huh. i que s'ajunten al llarg de tot l'any. De vegades fan projeccions de curts i després es comenten. He de dir-vos que és molt dinàmic, perquè quan acaben hi ha vegades que no sé, no n'hi ha mai hora de sopar, estan allà discutint fins a les 9:30, no? I en aquestes jornades em van dir, per què no parles de literatura i des de mirar la literatura o la lectura des del punt de vista de gènere? I jo atrevi de mi, doncs vas dir que sí, perquè com ja vas llegint i quan llig subratlla, i aleshores vas fer una panoràmica de la literatura en general, no? Lògicament llegint diversos escenes, no? Mm-hmm. Per a veure, per una banda, com s'han marginat les dones o com se les ha amagat, per una altra banda també aquests elements de misogínia i també aquells elements de reivindicació de les dones. No? Uh-huh. I llavors va ser curiós perquè, per exemple, un dels primers mites que hi ha, n'hi ha un que és el de Lilith, està amagat, que era una dona, no era Adán. Vam pensar que la història que tenim és d'Adán i que de la costella d'Adán va eixir Eva, i, sin embargo, d'este mite que n'hi ha molt poques coses, de Lilith no n'hi ha Adán, que valga, va ser cosa que coincidís més amb les teories científiques de Luci i tot això, no? Llavors, vaig contar un poc la història esta i després vaig anar al llarg de la història contant crec la història d'Esther també, no? És curiós, no? En la Bíblia. I després, per exemple, en castellà, una escritora extraordinària mexicana, que és Sor Juana Inés de la Cruz, clar, és una escritora que és igual de comparable a Quevedo o a Góngora, i, sin embargo, jo crec que ahí la història de la literatura també amaga les dones d'alguna manera, no? Entonces, vas reivindicar. És un personatge extraordinari que per a nosaltres que és Sor Isabel de Villena. En el Vita Christi fa una reivindicació de les dones, però ahir vas fer una lectura de la Sor Isabel de Villena que pareix mentira, però és bastant fàcil d'entendre, no? N'hi ha una presentació de la Maria Magdalena, que és extraordinària, que ve, més o menys ve a dir que, bueno, com que és dona rica, poderosa i tal, però, i que no tenia pares per a controlar-la, pensem també en el segle que és, en el segle XV, no? Estava habituada a fer pues, lo que ella volia, i si volia vestir-se, se vestia i tal. I qual. Tot aquest raonament de Sor Isabel de Villena és per a dir que no era prostituta, que això són males llengües, o sigui, ella està defensant-la. O sigui, home, ella potser és un poquet massa llançada, massa, però si li agrada pintar-se o el que siga, no és perquè siga prostituta com pensen les malescents, era perquè era aixina ella, no? però que era bona, no? I llavors fa una reivindicació que me va encantar. I llavors recordo que mentre llegia el text de Sor Isabel de Villena, una dona que estava major, estava escoltant-me en el bolso, diu, això com ens passava a nosaltres. Si hem un poc pintat des de casa i en compte totes les coses del seu home que en glòria estiga, no sé quant, no sé, i m'interrompia i fa, li sap mal que l'interrompisca, i a mi quin sant me sap mal, no? I intervenia, i a mi cridava l'atenció. És un llibre que clar, és una vida de Crist, això era religiós, però té coses fantàstiques,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
De fet, va contar la vida de Crist i les tres primeres parts, o sigui, de tres parts del llibre, tota la primera es parla de la Mare de Déu, no? Uh-huh. Al final, quasi, al final se pilla a Crist, la vida de Crist en poques, o sigui, i tot el que apareix són gràcies a les dones, no?
Sí, 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 sí.
I els comentaris d'estos que jo me subratllava, clar, quan jo feia això, subratllava, i parlava d'una dona del segle XV, no? Les dones que estaven allí, després va generar molt de debat. Recordo també com a este grup, per exemple, van molts dones emigrantes, del Sida, sud-americanes, etc. Com van entendre el valencià i tot això? Una cosa era important, no? Uh-huh. Però, clar, el fet que tu els citares a Sor Juana Inés de la Cruz i tot. Uh-huh. Després, un misògin bestial, que és Schopenhauer, també el va citar, no? Ja vaig advertir que no era la meva opinió. Era citar una cosa terrible. I després vaig acabar acabat molt en la plaça del Diamant, perquè per a mi és molt important de cara als joves. De fet, he parlat de la plaça del Diamant per als joves des d'esta perspectiva. Se podia parlar de moltes, no?, de la plaça del Diamant, però quan he fet xerrades als joves de batxillerat, dic, què és allò que crec que pot captar ells l'atenció? És la imatge del Quimet, del primer home, i del Tonet, crec que del segon, no? El primer és un dominador, el que li lleva el nom, és Natàlia, però és el xulet, el que en principi pareix que atraga, però jo quan parlo a institut, les dones s'heu de fixar en quin tipus d'home n'hi ha, no? Mentre que l'altre és el contrari, l'altre li retorna el nom de Natàlia, no li lleva lo de Colometa. Bueno, esta obra, La plaça del Diamant, té una visió extraordinària per a fer-la des d'aquest enfocament. Vaig llegir frases completes de La plaça del Diamant, i això m'aprofitava també per parlar a un públic no habitual de la literatura ni del valencianisme ni de res, d'una obra com La plaça del Diamant, i que els caiguera la bava, no? I la gent va generar molt de debat i molta conversa. Se sentiren sobretot molt identificats en Sor Isabel de Villena i en la Colometa. Les dones. Els homes callaven, però bueno, si estaven allí és perquè consideraven que era un bon senyal, no?
Què anava a dir-te, Josep? Ja ens has avançat algunes cosetes sobre les diferents publicacions que teniu de guies didàctiques. Jo el que m'agradaria dir és que a tots els oients que visiten la pàgina web de la Fundació, que realment és molt bonica, està molt ben estructurada, i després, pel que fa a l'apartat de recursos, teniu materials molt interessants. De fet, està penjada la guia que parlaves abans de Llegir per créixer, i la que ens havies avançat un poc, la de Poemania, que sí que ens agradaria que ens contés és un poquitiu com està estructurada i què podem trobar.
Bé, ahir en Poemania està dirigida bàsicament a professorat i bibliotecaris i gent que se dedica a l'animació sociocultural, no? Esta, ja vos dic que és una guia, un llibre que hem pogut fer gràcies a la Conselleria de Participació Ciutadana, que va creure en el projecte. I el que se troben són activitats molt concretes, no? Per exemple, si tu eres professor o vas a fer una sessió d'animació lectora en una biblioteca, te pots trobar un romanç, no? Què pots fer en un romanç? Tallar-lo. Com que és un poema narratiu, el talles, pots agafar diversos romanços, els talles, els escrius uns versos en unes fulles separades, els poses en uns sobrets xicotets, portes, perquè la presentació és molt important, pots posar una cistelleta, i els xiquets o els que estan allí, els poses, que cadascú agafi un sobre, i el sobre el trauen i el llitgen, i quan el llitgen s'han de fixar a veure si algun dels més despresents té alguns poemes que tenen relació amb els teus, o no, no? I després el que fas és juntar-los, i els que juntes diríem, ordenar, no? I només al final és quan a la gent li donem el poema per a veure si ha fet bé la cosa o no. En els més menudets ho fas molt senzill, poses els poemes amb fulles de diversos colors, de tal manera que tu quan llitges uns versos i veus que l'altre els llits i són molt pareguts perquè s'entenen, no?, que són del mateix poema i són groc, l'altre que no sap per on pillar, groc, doncs això és perquè el poema serà groc, no? Llavors, així fa aquestes estratègies, o una estratègia, una activitat molt bonica, per exemple, és agarrar mitja d'un grup, agarrar mig grup, seure'l, com si estiguessin jugant allò de la cadira, no? Que tanquen els ulls, i després els que van per l'altra meitat van drets i van recitant en veu alta, però a cau d'orella, poemes, però menejant-se, de tal manera que tu pots estar en els ulls tancats i sents per una orella que te diuen no hi havia València dos amants com nosaltres, i per l'altra te poden dir verde, que te quiero verde, no? Cada poema, i vos assegure que és una activitat super relaxant i tal. Els xavals de 16 o 17 anys els encanta, no? Per ells que són molt borrats, però quan es posen allí i senten i si es veus dolces i tot això, jo he hagut algú dir que m'ha dit, ui, estava en el cel, estava quasi, quasi enamorat, no? De, la veritat és que estimula...
L'oïda és una fonamental.
Això és una activitat que diu un mestre, és que la poesia no s'agrada als meus alumnes, no? Perquè són molt majors. Tu fas això i segur que aquesta activitat els agrada, no?
La musicalitat és...
Sí, és bueno, n'hi ha un fum d'activitats, però sí, totes són com a fitxetes, no? Uh-huh. Per això jo també deia que una de les coses que feien és que gràcies, per exemple, a un poema el podem teatralitzar, és a dir, podem cantar aquell poema de con 10 cañones por banda, no? Uh-huh. I entonces fer que un grup intenten fer les imatges. Un poema que s'encanta dramatitzar a la gent jove d'institut és ixe de no hi havia València dos amants com nosaltres, perquè clar, ixe això d'abraçar-se i anar rodolans per terra, ho fan literalment, fan el poema de clar, dius, i no els agrada la poesia, no, ni poc, m'entens? Si tu no tens por de que algú vagi rodolant per terra dins del teatre, ho poden fer. Per tant, este llibre que té això, clar, ajuda un poquet també a la integració dels emigrants o de, perquè el poema el pots recitar, no? Jo, per exemple, el teatre també ajuda a la expressió oral. Exacte. De les persones que els costa, no?
Sí.
Jo volia preguntar-te, Josep, sobre un dels serveis que ofereix la Fundació, que és el Club d'Amics de la Lectura. En què consisteix aquest servei i si pot subscriure qualsevol persona?
Sí, bueno, és un servei que consisteix en que gratuïtament, és gratuït, però nosaltres t'enviem tots els correus electrònics de totes les activitats a ta casa, o sigui, al teu ordinador. Això és, en principi, el Club de la Lectura. No, no consisteix en un club de lectora que llegim un llibre, perquè encara no m'ha arribat ahir. Però sí que...
Encara no
sí,
m'ha arribat ahir.
No, és que no ho descarte, no? A temps
enrere. No, per això t'ho diguis.
Però sí que hem fet clubs en el... Però aquest club simplement és això, que nosaltres la gent ho agraeix molt, perquè ahir li arriben... De fet, per exemple, quan vos he parlat dels cursos estos que fem en dissabte online, hem descobert que ha vingut gent de Barcelona, de Tarragona, que venen al CIRA, que és on tenim la seu, perquè reben el correu i volen apuntar-se, i o gent de Vilafranca, de prop de Morella, no? Han vingut les sessions. I clar, és molt còmode per a la gent tindre aquesta informació. Després n'hi ha una tasca que fem molt, que això no es veu, que és la d'assessorament. Vull dir, te toquen mestres, i per això dia la importància de les persones que estan treballant i els agrada el món del llibre, no? Que toquen, i voldria posar un llibre per a... si que és de tercer o tal, i tu dius tal... Voldria fer una activitat de... Doncs mira, allí té la proposta que tenim, l'experiència que tenim publicada tal, i veuràs que n'hi ha una experiència semblant a la teva. O gent que ens demana, és que volem fer un plan lector en el nostre centre. Teniu algun plan lector? Nosaltres li enviem plans lectors d'altres centres o per correu electrònic, això és molt, molt fàcil, i la gent també, tu li envies, com tens objectius, continguts, programació, és extraordinari, no? És una tasca.
I volia preguntar-te també, que se m'ha quedat pendent, el tema este de les maletes viatgeres m'ha cridat l'atenció. Si ens arriba una maleta d'aquestes, què podem fer amb ella?
A veure, la maleta no t'arriba sense tu demanar-la. això és el primer. El centre el que fa primer és demanar-la, no? I nosaltres diem, pues mira, en el mes d'abril, abril és mal mes, no? Però m'ha vingut al cap. En el mes d'abril la tenim, s'apunten, col·legi i tal. Ahí el que fa és un missatger que l'arriba. Jo, com que això no ho porto jo directament, sinó que ha sigut més Anna Ballester, en algunes vegades, alguns anys que hem acotat la zona, per exemple València Nord o la zona de l'Horta, no? el que sí que s'ha fet alguns centres és, quan se posen en contacte, és el que vos dia, n'hi ha dos xics joves que se disfressen en esta i van, quan va la maleta, van i fan una sessió als xiquets, els ho expliquen i així, i aleshores és quan els mestres ja treuen la maleta i van fer totes les activitats que n'hi ha allí. Tampoc és precís fer-les totes, però sí que se fa una sessió de presentació d'aquesta maleta. Una altra cosa, si no n'hi ha possibilitat de que vagin en este grup, doncs algun nebot o algú, ho dic perquè càpiga en la disfressa, jo per sort he fet una disfressa que no cap jo, perquè ningú tinga la tentació d'enviar-me a mi, no? A mi no me cap, està fet també
Vestit de mussol.
No, és un mussol extraordinari. Després, i clar, sempre se pot vestir algú i fer aquesta maleta. Una vegada se té la maleta, el que s'ha de fer és, sí que s'emporten els llibres a casa des que n'hi ha allí, no?
Penseu sí, fer una maleta.
Te rius, però és normal. De vegades n'hi ha que pensar les coses.
Jo, no, quan vas no fer... Jo ja la fec que la mida perquè no capiga jo.
Home, clar, perquè he hagut de fer de pràcticament de tot, de no ser cosa que algun dia te posen tot, i que també he de dir-vos que no és calorosa, que no és esto. És...
Té un teixit,
un teixit
entretemps.
Sí, però són coses... Bé. La maleta la tenim per a infantil, per a primer, per al cicle tercer i quart, i crec que ara estem elaborant o a punt de tindre la de cinquè i sisè.
Per adults o això també ho tindreu previst, una maleta?
Sí, sí que ens ho han dit, sí que ens ho han dit, però clar, això costa... Sobretot seria molt interessant per als clubs de lectura de biblioteques.
Exacte, molt bé.
Sí, ho tenim pensat. El que sí que hem fet de vegades és facilitar determinats llibres.
Sí, l'assessorament demanat... que comentaves.
No, o si ens han demanat 6 o 7 exemplars d'un llibre, si ha sigut possible, l'hem facilitat. Però és una idea que està ahí.
Jo quan m'ho vas dir per telèfon em vaig quedar i dic, tinc gana que ho expliqui.
Però és que el problema és que si tinguem, per exemple, més diners o... Ah, sí, jo crec que, per exemple, una de les coses que s'hauria de fer és un plan lector a nivell de la nostra comunitat.
Per a les universitats també, jo trobo que també és molt interessant.
Sí, sí, home...
Sobretot en les tècniques, que pot ser que millor, no sé, això consista molt...
Hi ha un problema de diners, però també hi ha un problema de tasca, de feina. Yeah. Jo reconec que no arriba tot, no? Hi ha idees molt interessants, lo de la universitat no és la primera vegada que m'ho han dit.
Sí,
hi ha molts universitaris que no llegeixen el que haurien. La meva filla concretament em comenta que en alguns powerpoints que em feien els professors diuen que n'hi ha faltes d'ortografia garrafals, no? I no es pot fer un powerpoint per fer una exposició amb faltes, no? Però bueno, jo crec que a la llarga, si estem en una època ara també mala per la crisi, no? Però si convencem, quan vaig millorant la cosa, convencem a les autoritats i tot, és un tema que sí que interessa. També hauríem d'entendre la utilitat que té saber llegir, perquè de cara a totes les àrees tècniques i qualsevol cosa, la persona que sap llegir té recursos per a... I és imprescindible.
I que saber llegir no és només saber ajuntar les lletres, sinó
i llegir no és tampoc hàbits, i llegir no és tampoc literatura, pots llegir altres coses, però que és bàsic i ser gustet per la lectura,
eh? El plaer de la lectura que també teníeu arrepentit.
Sí.
Val, ja per acabar, Josep, només ens queda dir-te que ens recomanes a nosaltres i als molts oients què podrien començar a llegir aquestes vacances.
Ui, això és una pregunta molt difícil. Que, si cada vegada que me la preguntaríeu diria una cosa diferent. Bueno, abans de contestar-te, volia disculpar-me per lo caòtic que sou jo per contestar-vos les preguntes i vos he fet anar...
hem marejat
les preguntes,
hem parlat de tot el que ens havies comentat i
contestava una que teniu prevista després i tot. Bueno, contestant-te la teva, mira, jo ara n'hi ha una novel·la molt, en estiu jo sóc partidari de llegir les obres grans.
O sigui, perquè
hi ha més temps. Jo en estiu me llisc els llibres gruixuts. En hivern m'agraden llibres de contes, poemes, etc. Jo crec que n'hi ha una novel·la magnífica que ningú valencià s'hauria de deixar per llegir, que és Les veus del Pamano, de Jaume Cabré. Són 700 pàgines, però t'atrapa. Jo a Jaume Cabré li vaig llegir fa anys la novel·la La senyoria, me va agradar. Fa temps, quan vaig ir fa un parell d'anys, Les veus del Pamano me la vas comprar, però no la vas llegir. I el cap de setmana passat me van convidar a les Valls d'Àneu, al Pirineu de Lleida, un encontre d'escriptors, i com que sabia que anava Jaume Cabré, doncs vaig estar el mes de juny llegint-me-la, i la veritat és que m'enganxava, emocionava. És una novel·la coral, per tant, les 40 o primeres pàgines t'has de situar, però una vegada quan vas, una història que se va entreteixint és molt, molt interessant. I fins i tot allò de dir, qui serà el fill de... No? El Tejo s'enamoraran o no? Se salvarà o no? La doble vida que té el protagonista és extraordinària. Aquesta obra s'ha fet en pel·lícula, crec que per televisió de Catalunya i la televisió espanyola, i he de dir-vos, per exemple, que en Frankfurt, quan es va fer la Fira de Frankfurt sobre la literatura catalana, va ser l'escriptor que més arrasà, no? I he de dir-vos que en Alemanya i en Holanda és un best-seller total, no? De fet, me va dir que Senyoria, que és una de les altres novel·les, li va eixir ara a la tardor en alemà una versió de butxaca que li fan 50.000 exemplars. Imagineu-se el que... És un autèntic best-seller allí,
sí.
Però Les veus del Pamano és una novel·la que parla sobre l'època de la postguerra, encara que hi ha personatges que estan en època actual. És una mestra que va a un poble, van a fer una exposició sobre les escoles i n'hi ha una escola que van a tirar-la, no? I abans de tirar-la descobreix un dietari d'un dels metges que era falangista, però després descobrim que no era falangista, que van estar a punt de olfan beat, però no creien Déu, però que tenia una imatge diferent de la que ell en realitat era a través d'aquesta descoberta. Però, com ell diu, és una novel·la que al mateix temps és un homenatge als mestres. I això però no parla de pedagogia.
Ens has deixat interessadíssims.
És molt grossa, però jo confesso
que... Paga la pena.
Sí.
Pues res, ja tenim aquesta lectura pendent.
Jo he plorat en algun fragment, m'he emocionat.
Que xulo.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep.
A vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies, de veres. I a continuació, escoltem Whiskins, un grup originari de Reus que ens parla de l'amor incondicional.
Sense dir res, sempre m'endevines el pensament, saps fer de mi el que vols, però m'agrades. Quan t'enfipes per cap aquell, al cap d'unes carícies acabem rient quan estem sols, però m'agrades. Quan veig que em busques i adormis, no en tinc ganes, pots ser molt tossuda i és llavors que m'agrades. Tot allò que s'amaga dins el teu món és com m'agrada, tot allò que només aguardes per als dos és com m'agrada. Quan la vida que vas cremant de tanta rutina i que tens molt clar què vols i què ja no, és quan m'agrades. Quan a mi m'assembles ja fat i et vas posar les piles per tornar a brandar sense cap por, i m'agrades. Quan arribes rendida i batallant poses les canyes que em tornen ximple perquè saps com m'agrada. Tot allò que s'amaga dins el teu món és com m'agrada, tot allò que només aguardes per als dos. We'll be right back.
haver escoltat Com m'agrades, un tema que s'inclou en el disc Lluny, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als mots afavorir i guardó, relacionats amb el tema sobre el qual ens ha parlat Josep Antoni Fluixà. Tot seguit escoltarem les frases que ens llegeix Toni.
Les activitats d'animació lectora tenen com a objectiu afavorir la sensibilització de la població cap al món del llibre i fomentar la lectura. La Fundació Bromera rep el guardó Primer de Maig en reconeixement a la seva tasca de promoció de l'hàbit lector en tots els sectors de la societat, parant especial atenció als lectors infantils i juvenils i al món de la cultura i l'ensenyament.
Pel que fa a la paraula afavorir, ve del llatí favor, derivat del verb favere, que vol dir ser propici o interessar-se per algú. En el context del foment de la lectura ens referim a ajudar al desenvolupament, a la creixença o a l'èxit en l'hàbit i la pràctica de llegir. Ara cal recordar que un error molt estès en la llengua col·loquial que afecta alguns infinitius és crear erròniament verbs acabats en eixer per cal dels corresponents castellans acabats en ecer. En valencià normatiu, els únics verbs que presenten infinitius acabats en eixer són aparèixer, conèixer, créixer, mereixer, parèixer, peixer i els seus derivats. Per tant, fixeu-vos que en valencià direm afavorir i no favoreixer, ja que aquesta forma verbal és un calc de la forma castellana favorecer. Pel que fa a la paraula guardó, ve del valencià antic gadardó, originari del mot germànic vidarlon, compost de vidar, enfront, i lon, pagament o agraïment. Amb el mot guardó ens referim al premi o recompensa rebuts en reconeixement pels mèrits o serveis que una persona o entitat ha dut a terme. En tot cas, recordeu que hem d'evitar dir el barbarisme galardón. I per acabar, ens agradaria que pensareu què significa aquest refrany. Escoltem-lo en aquesta frase que Toni ens llegeix tot seguit.
Per a ser un bon escriptor, s'ha de ser un bon lector des de menut. I ja se sap que el que s'aprèn en el bres sempre hi és.
Aquest refrany, el que s'aprèn en el bres sempre hi és, significa que pesen molt en la vida de les persones les ensenyances rebudes en la infantesa.
Escoltem Amics de les Arts, que amb el seu últim disc, Bed and Breakfast, han obtingut el premi al millor disc de l'any en la gala En The Rock 2010.
Sí, no? Sí, però ja. Hòstia, que moment. Ja, ja.
Ho sento molt si m'adormo amb venda. Ho sento molt,
ho sento molt,
si deixo pèls a la dutxa. Ho sento molt,
ho sento molt, si trepitjo la cuina fregada. Ho sento molt,
ho sento molt, si tolero la brutícia. Ho sento molt.
Jo et faria una cançó d'amor. Qualsevol cosa que et digués no seria original.
Ja ho haurien dit els Beatles en el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
I a vegades els ocells fan cagarades. I a vegades t'estimo però no m'agrada.
I a vegades
penso si mai no la cagues.
I a vegades
vai, se'n cremen les torrades.
Però això últim només de tant en tant. Només de tant en tant. Només de tant en tant.
ta mare. Ja n'aprendré, ja n'aprendré a fer aquell plat que t'agrada. Ja n'aprendré, ja n'aprendré a canviar el paper de vàter. Ja n'aprendré, ja n'aprendré a tirar-te algun piropo. Ja n'aprendré, ja una cançó d'amor, la qualsevol cosa que digués no seria original. Ja ho haurien dit els Beatles en el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. I a vegades els ocells fan cagarades, i a vegades t'estimo però no m'agrada, i a vegades penso si mai no la cagues, i a vegades vaig se'n cremen les torrades.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar a vegades, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. I avui, Toni, ens llegirà un text de Nicolau Primitiu i la Biblioteca Valenciana.
Nicolau Primitiu, Gómez i Serrano va ser un erudit, divulgador i promotor cultural valencià. Tot i haver nascut l'any 1877 a Sueca, la seva família es va instal·lar a la ciutat de València quan Nicolau Primitiu tenia només 7 anys d'edat. Son pare regentava un petit taller de construcció de maquinària per al treball de l'arròs, situat prop del Pla de la Saïdia. Nicolau Primitiu es va dedicar al negoci familiar, al qual, a partir del 1911, sabé donar un nou impuls en introduir-hi nous avanços tecnològics que van situar la seva empresa al nivell d'altres companyies estrangeres, amb les quals competia amb comoditat. La seva dedicació a la indústria, amb tot, li va deixar prou temps per a conrear altres inquietuds intel·lectuals. A partir del 1928 començà a publicar els seus treballs d'investigació històrica, amb els quals desenvolupà una important tasca de divulgació de temes històrics valencians. Va ser president de l'Honrat Benet, director degà del Centre de Cultura Valenciana i fundador de l'editorial Sicània i de la revista homònima, Sicània, a través de les quals va fer conèixer tota una nova generació d'escriptors valencians en la nostra llengua, com ara Beatriu Cibera o Joan Valls-Jordà, les obres dels quals edita al costat de les d'escriptors consolidats, com Francesc Almela i Vives o Carles Salvador. També fou un dels signataris de les normes de Castelló del 1932. Al llarg de la seva vida, Nicolau Primitiu va plegar una biblioteca extraordinària, en la qual va fer realitat el concepte d'una Biblioteca Nacional Valenciana, en recollir obres produïdes a València, d'autor valencià o de matèria especialment vinculada a la cultura i la història valencianes. Aquesta biblioteca comprèn incunables, manuscrits, valuoses edicions dels segles XVI, XVII i XVIII, publicacions periòdiques, fulls solts i un impressionant conjunt d'obres valencianes dels segles XIX i XX, fins a superar els 40.000 volums. L'any 1979, els hereus de Nicolau Primitiu, que havia mort 8 anys abans, van fer donació d'aquesta impressionant biblioteca personal a l'Estat, especificant que si s'arribava a constituir un dia un organisme d'autogovern per a les Terres Valencianes, es podria transferir a aquest organisme la propietat i l'administració de la seva donació. D'acord amb això, l'any 1986 el Ministeri de Cultura va transferir tots aquests fons bibliogràfics a la nova Generalitat Valenciana i amb això es van posar els fonaments de l'actual Biblioteca Valenciana. La Biblioteca Valenciana, centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana, segons el decret de l'any 1985 que la instituïa, s'ubica des de l'any 2000 al vell monestir renaixentista, restaurat justament per acollir-la, de Sant Miquel dels Reis, a l'extrem nord de la ciutat de València. Enguany mateix, al febrer, el Consell de la Generalitat va decidir que, en reconeixement de la importància de la donació que fou el germen d'aquesta biblioteca, a partir d'ara el seu nom serà el de Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
I la pregunta d'aquesta setmana és: el monestir jerònim i renaixentista de Sant Miquel dels Reis, on s'ubica des de l'any 2000 la Biblioteca Valenciana, es construí a segles XVI i XVII, en el lloc ocupat abans per un monestir gòtic de l'ordre del Cister o Cistell, del qual avui no queden més que unes poques restes arqueològiques. Podríeu dir-nos quin nom portava aquell monestir cistercenc, predecessor del de Sant Miquel dels Reis? Repetim la pregunta. Quin nom portava el monestir cistercenc predecessor del de Sant Miquel dels Reis? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en què us preguntàvem quin idioma no deriva de l'indoeuropeu. La resposta és la següent: occità, hongarès, ucraïnès, armeni, persa, urdu, tots aquests idiomes tenen l'origen en l'antic protoindoeuropeu, llevat de l'hongarès, que pertany a una altra família, la de les llengües uralianes, amb el finès, l'estonià i altres. Ara bé, segons alguns lingüistes, el protoindoeuropeu i el proto-uralià derivarien d'un antecessor comú, el protonostràtic. Aquesta última seria, per tant, la llengua besàvia del valencià i s'hauria parlat fa més de 10.000 anys. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Adela Linares Martínez. Adela, quan vulguis, pots passar pel Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera, per tal de recollir el teu premi. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta frase de B.B. King: el més interessant d'aprendre alguna cosa és que ningú ens la pot prendre.